4 minuts per sobre de 2:15 del matí. Sant Cugat rep aquesta tarda la visita de la periodista Mònica Terribas, que participa a la darrera tertúlia amb amics de la temporada, a 8:15 del vespre al restaurant El Mesón. La directora del matí de Catalunya Ràdio es preguntarà si els mitjans de comunicació han perdut connexió amb la societat civil. I nosaltres avui volem prendre una mica d'avantatge al respecte i volem posar sobre la taula l'estat del periodisme. Per això, avui ho comentarem en tertúlia amb en Miquel Arrada, director d'aquesta casa de Cugat.cat. Molt bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
I també amb Carme Colomina, cap de la secció internacional del diari Ara. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
Els dos, gràcies per ser aquí amb nosaltres. I en uns minutets tindrem també via comunicació telefònica el Roger Palà, periodista, cap de redacció de l'Andarroc i un dels coordinadors de l'Observatori Crític dels Mitjans Media.cat. Això serà d'aquí a uns minutets. Si us sembla, comencem amb aquesta pregunta que es fa la Mònica Terriba. Els mitjans de comunicació han perdut la connexió amb la societat civil? Carme.
Bé, jo la matisaria. Jo diria si els mitjans de comunicació tradicionals han perdut la connexió amb la societat civil. Jo crec que la societat civil continua informant-se, però potser ha canviat de canals. Ells mateixos han decidit buscar la informació per altres vies i jo dono classes de periodisme a la universitat i els meus alumnes són els primers que em diuen que avui en dia s'informen per Twitter. Jo que encara sóc de l'època del diari de paper i que m'agrada que m'endrecin les notícies, avui en dia el que ha canviat és el consum de la informació i probablement hi ha molts mitjans, els mitjans que creien que tenien ja una parcel·la acotada, que no s'han adaptat a aquest canvi a la velocitat que calia.
Miquel. Sí, jo crec que la necessitat d'adaptació és ara més notòria que mai, segurament, i estan sorgint nous mitjans que ho posen en evidència, mitjans que ja neixen amb noves lògiques i que deixen molt en evidència els mitjans tradicionals que encara no s'hi han adaptat. Al final, el mitjà de comunicació ha de ser útil, és una eina que té una finalitat, que és informar, que és acostar el que passa des de diversos punts de vista, si és possible, a la gent, i la gent troba les vies que li són més pràctiques. Per tant, els mitjans que no s'adaptin realment sí que deixaran de ser eines útils per la ciutadania.
Però, per exemple, això que deia la Carme ho trobo molt interessant, el tema de Twitter, a fer un tema que volia treure amb vosaltres a parlar-ne. Twitter com a punt de partida per tenir informació de qualitat, trobeu que val la pena?
Jo sóc una mica crítica perquè, o sigui, el que ens proporciona la xarxa és un accés d'informació, però l'accés d'informació sense sentit crític serveix de ben poca cosa. Tenim clar. Molta informació si tu mateix no la saps discriminar. Però és veritat que no pots anar contra això, que potser el que hem d'educar ara la gent és a com ha de fer aquest consum d'informació d'una altra manera, no? I mira, sento tornar al mateix, però jo preguntava als meus alumnes, dic, quin mitjà de referència teniu vosaltres, no? Amb quin mitjà creieu, espanyol, català, estranger, que vosaltres us el creieu quan llegiu? I la pregunta va ser, dels nous o dels vells? I jo vaig dir, què són per vosaltres els nous i què són els vells? I em van dir, vell és tot el que no és internet. Jo em vaig sentir molt vella en aquell moment, però és veritat que això és el que està canviant completament i que potser el que hauríem de fer és esforçar-nos, no?, per poder nosaltres facilitar la informació de manera que arribi a la gent pels canals que la vol rebre, però de la manera que més útil li pugui ser. I l'accés d'informació no té per què ser útil, no és útil.
Jo crec que la informació pot ser de qualitat o no de qualitat al marge una mica del format o del canal de distribució. Qui sigui capaç de generar informació de qualitat, si no està a Twitter, tampoc arribarà al públic. Per tant, ha d'aprofitar Twitter perquè la seva informació de qualitat arribi allà on hi ha la gent que està disposada a consumir-la. O sigui que jo no ho establiria molt com una dialèctica, sinó més aviat com una eina. Twitter és una eina fantàstica perquè és immediata, perquè és molt punyent, perquè facilita interacció, perquè facilita interrelació entre molta gent i és una eina per donar titulars o per donar breaking news perfecta, no? Ara, a Twitter pot haver-hi de tot, igual que a les pàgines dels diaris, també hi ha premsa sensacionalista lamentable i diaris de referència que porten anàlisi i punt de vista.
I és una eina pels mateixos periodistes, perquè
exacte,
nosaltres
sí.
També la fem servir moltes vegades
per
posar-nos sobre la pista.
Potser excessivament,
alguns han mort per culpa de Twitter més d'un dia.
Clar, però és un lloc al final on hi ha tothom, hi ha els polítics, hi ha els periodistes, hi ha els lectors... Hi ha tothom en Twitter. Potser és la diferència amb un mitjà de comunicació tradicional. Aquell lloc on és un fòrum, al final, on tothom es troba, i passa això a vegades, que hi ha un excés d'informació i, escolta, desgranar tot plegat, treure quina és la informació bona, quina és la que ens podem refiar, això potser és el gran repte que ja no els periodistes tenen, sinó que tenen els lectors, els consumidors d'aquesta informació.
Jo crec que per sort pel gremi, ara pensant una mica en nosaltres els periodistes, seguim sent necessaris i ho seguirem sent precisament en aquest temps de sobreabundància d'informació. Però ho seguirem sent si ens ho guanyem, si fem bé les coses, no només per dir que som necessaris, no? O sigui, és veritat que amb la sobreabundància d'informació cal algú que t'agafi de la mà i et doni confiança, i et doni valor afegit, i et doni potser fins i tot un punt de vista amb el qual pots simpatitzar, perquè això cada cop és més important també, i t'acompanyi per aquesta selva de notícies que és Twitter, o que són els portals d'internet, o que és tot l'univers informatiu.
Sobretot perquè venim d'una setmana on s'ha parlat de l'existència de robots que redacten notícies, no? Ostres. Segur que la gent ho ha vist potser als mitjans de comunicació, que avui amb unes paraules claus ja hi ha robots que et poden fer la convocatòria de premsa. Per tant, el que ha canviat és la figura del periodista. El periodisme ja no ha de ser el que et digui el minut i resultat, per això ja no cal un periodista, sinó que el periodista sempre s'ha dit que és el que interpreta la realitat. Al final això és el que fem d'una manera més o menys esbiaixada, i a vegades aquest volum, tenir molts titulars neutres, no t'estan explicant el que de vegades passa o quines són les claus del que passa, i aquesta jo crec que és la nova funció més que mai, ja ho era, però és la funció més que mai necessària del periodista, el donar les claus.
Ara que posats a afegir optimisme, el que sí dona en les noves eines de la tecnologia és un accés més democràtic a les atalaies periodístiques. O sigui, és veritat que fins fa no massa tenir un diari o tenir una plataforma mediàtica era només accessible per gent que tenia molts diners o gent que podia tenir inversors. Per tant, bueno, ja podem suposar que no era gent que anés a trencar motlles, diguéssim, no? Això és el que progressivament va canviant. Tindrem, si ens entra el Roger Palau, un exemple d'iniciatives periodístiques sorgides des de la base, des dels propis periodistes, per tant, a priori almenys no excessivament condicionades per estructures econòmiques o per interessos d'aquesta mena, i això ara és fàcil, i és fàcil fer-ho arribar a un públic relativament massiu gràcies a la tecnologia també.
Doncs mira, preguntem-li directament a ell. Roger Palà, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs? Gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Sant Cugat a Fons. I mira, reprenent el que deia el Miquel, les tecnologies i el periodisme, en el teu cas ho coneixes molt bé, un gran aliat per poder portar la informació allà on potser no arribaria sense aquests mitjans.
Sí, nosaltres sempre tenim el discurs o la impressió de que en realitat les tecnologies o les noves tecnologies de la informació i la comunicació no deixen de ser eines o canals, i com a tal no són ni bons ni dolents per se. És a dir, un aparell de televisió en si no és dolent ni bo. Tot depèn del que, diguem-ne, doncs de la producció audiovisual que hi hagi i de quin consum se'n faci, no? En aquest sentit, pensem que les noves tecnologies amb les xarxes socials passa una mica el mateix. Sí que és cert, i això ho sabem per experiència, que gràcies doncs a les xarxes i a internet existeixen mecanismes, o hem pogut trobar mecanismes, sobretot a nivell de finançament, i parlo aquí més concretament del crowdfunding o del micromecenatge, per tirar endavant o dotar de més solvència financera projectes periodístics de base o gestionats pels propis periodistes que fa uns anys doncs era bastant més difícil doncs aconseguir aquest finançament. En això sí que és un avanç.
Exacte, i de fet ara és això, aquest finançament no és tan un impediment com podia ser-ho abans, simplement això. Canviant de tema lleugerament, perquè al final el que estem parlant és d'aquesta responsabilitat que tenim els periodistes per explicar la realitat. Quan llegim una enquesta que es veu, per exemple, la relació entre la societat i els polítics, sempre apareix aquesta afirmació. Desafecció política, aquest ítem que apareix i que augmenta i disminueix, però no, sempre es manté en cotes força, força altes. I el que us vull preguntar és quina responsabilitat tenim els periodistes i els mitjans de comunicació en aquesta dada que, vaja, que preocupa tant els polítics com també, per què no, els periodistes. Carme.
És que sí, jo crec que si mires la línia que hi ha just a sobre de la mateixa enquesta, en aquestes professions menys valorades, per sobre dels polítics i els periodistes. O sigui que no sé fins a quin grau nosaltres en som responsables o no, però potser també hi ha una desafecció amb els periodistes, no? Com aquells que t'expliquen la societat on la gent no se sent cada cop, o se sent cada cop menys representada per aquells qui en teoria l'estan governant o li estan explicant el que passa. O sigui que és un mal generalitzat, no només, i no és per salvar els polítics de la part de culpa que tenen, però crec que no és només ell. Hi ha una desafecció generalitzada, no?, amb uns equilibris que fins ara ens havien governat, ens havien organitzat la societat, i en aquest sentit ens inclou a la premsa per moltes coses. També nosaltres hem estat les primeres víctimes d'aquesta crisi social, la gent també, però els mitjans de comunicació també. La crisi ens ha fet a tots molt més febles, els mitjans també ens ha fet més febles, els periodistes ens ha fet molt més febles quan ha precaritzat, no?, la nostra professió, i ens ha fet encara més pendents de si correm el risc de perdre la feina o no correm el risc de perdre la feina, creix l'autocensura i potser creixen els mitjans dòcils. I tot plegat no ajuda, doncs, a aquesta aliança que hauríem de tenir amb la societat.
Miquel, en què hem fallat?
Sí, jo crec que hem de fer autocrítica. No hi ha res pitjor com la percepció segurament encertada de part de la ciutadania que cada diari representa un partit o representa una sensibilitat concreta, que cada grup mediàtic reparteix el pastís entre si són d'aquests o són dels altres. Són percepcions que no sempre són del tot rigoroses o del tot justes, però que s'assemblen una mica a la realitat, i això ens mata. Ens mata perquè ens desarticula i ens fa inútils. Si som seguidistes, si no som realment una eina al servei de la ciutadania i que li doni drets i que li doni eines per exercir el seu paper de ciutadà en una democràcia, aleshores ja no servim. I a vegades crec que els periodistes també hem dimitit d'això, hem entrat en determinades lògiques, en determinat seguidisme respecte als partits polítics o als sistemes polítics que ens ha desarmat davant de la necessitat de fer el nostre paper. Crec que la crisi ens ha afectat molt, la crisi també jo crec que ens ha fet veure que si no fem una altra cosa i realment som eines útils per la ciutadania, no tenim cap sentit i seguirem caient, i les empreses en les que treballem seguiran caient, perquè els crèdits els dona el Banc Santander, però si no hi ha ningú que consideri útil aquell mitjà no tindrà audiència i el Banc Santander tampoc donarà crèdits, per entendre'ns.
Clar. Roger, com ho veus tot plegat?
Bé, a veure, jo penso que els mitjans, més enllà de que estiguin atreçant que hagin estat víctimes d'un tsunami perfecte, no?, d'aquesta crisi econòmica, més tota la crisi derivada dels canvis de format, l'aparició d'internet, jo crec que travessen o que parteixen d'una crisi anterior, i dic els mitjans i també els periodistes, que penso que és la pitjor crisi de totes, que és una crisi de credibilitat davant de la societat. Va haver algun moment, o hi ha hagut algun moment en els últims 30 anys, que els mitjans catalans i els mitjans espanyols, potser no tots, però sí, potser els grans mitjans, van deixar de posar el focus en l'audiència, en el lector, en la gent, en la societat, en el fons, i van concentrar-se en l'anunciant. És a dir, a partir del moment en què la gran publicitat, la publicitat doncs, de les grans empreses, també, per què no dir-ho, la publicitat d'institucions públiques i les subvencions públiques, esdevé una font de finançament molt important pels mitjans, a partir d'aquest moment és quan les coses comencen a anar malament. Jo penso que una de les claus de futur del periodisme és tornar a posar el focus en el lector, en l'audiència, en la gent, que això vol dir també que la gent potser s'haurà de responsabilitzar i haurà de ser corresponsable d'aquests mitjans, i això en molts casos voldrà dir finançar-los o, diguem-ne, invertir per poder adquirir o poder fer possible un periodisme independent, no, perquè al cap final sempre depens d'algú, no? Ja sigui del Banc Santander o intentarem nosaltres, doncs, amb aquest nou projecte que estem llançant, que és crític, val? Dependre de molta gent petita, diguem-ne, no? És a dir, de molts lectors, no? Per tant, jo penso que abans parlàveu de desafecció política, no? A mi és un terme que em fa una mica de por, sobretot si sempre de manera generalista. Jo penso que la gent no està despolititzada o no està farta de la política, està farta d'una determinada manera de fer política i d'una determinada manera de gestionar les institucions, però si mirem al carrer com bull en tots els àmbits, tant a nivell doncs el que està passant a nivell nacional com a nivell social, no? Doncs veiem realment que la gent no és que tingui desafecció política, al contrari, és que està més disposada que mai a intervenir. I penso que amb els mitjans passa una mica el mateix, no? Penso que cada vegada hi ha més gent que té ganes d'un periodisme una mica, que vagi una mica més enllà del que tenim ara, no? Que s'atreveixi una mica més.
Estic d'acord amb tu, Roger, i en aquest sentit jo crec que el micromecenatge és una eina clau en aquests moments i és la que està funcionant arreu. El periodisme d'investigació així més seriós que s'està fent als Estats Units ara s'està fent amb micromecenatge. És el lector el qui diu: jo vull que investigueu sobre sobre això i paguen al mitjà perquè desenvolupin, i això està passant a altres llocs, o a Hongria, no? que el govern està perseguint econòmicament els mitjans. Jo parlava amb periodistes hongaresos d'aquests que el mitjà està sobrevivint pel micromecenatge, i potser això també està canviant la relació entre el lector i el mitjà que consumeix, no? Perquè això parteix de que el mateix ciutadà és el que s'implica a favor d'una informació que ell creu independent i útil.
Sí, jo crec que aquesta és una de les claus, eh? N'hi ha d'altres, eh? Jo penso que també hi ha una qüestió més relacionada amb les estructures dels propis mitjans, no? De vegades els mitjans, no sempre, no? Però si ens fixem en les grans capçaleres de l'estat espanyol o en les grans cadenes de televisió, doncs acostumen a ser empreses molt verticals, empreses molt potents, que depenen de les decisions d'unes poques persones, no? De grans empresaris. Penso que una de les coses que està passant també, precisament, derivat d'aquesta crisi, és que ara estan apareixent molts petits mitjans, si podríem dir-ne fins i tot minifundisme periodístic, no? Que en alguns casos són estructures, doncs, cooperatives o estructures més horitzontals de gestió, i penso que això és important, no? Perquè al final que siguin els propis periodistes els que d'alguna manera puguin gestionar la seva feina, no? Doncs està bé, i moltes vegades penso que els periodistes hem comès l'error, no? De despreocupar-nos potser una mica d'aquesta àrea més de la gestió o de les empreses, no? És a dir, nosaltres érem uns senyors que anàvem allí, ens pagaven per escriure i en teoria teníem aquesta llibertat, no? Aquesta llibertat d'expressió que moltes vegades doncs feia riure més que una altra cosa, no? Potser la llibertat d'expressió doncs ens l'hem de guanyar també sent nosaltres mateixos els que organitzem els nostres mitjans.
De fet, ara la Carme parlava del crowdfunding. Deixa'm preguntar-te molt ràpidament, i és que ara mateix el Roger Palà, també amb el Sergi Picasso i el Joan Vila, estan ficats en aquest projecte crític, un projecte que ha començat amb aquest procés de micromecenatge, i que el que farà serà preparar aquests reportatges d'investigació, com molt bé deia la Carme, que demana la gent. Deixa'm preguntar-te molt ràpidament, com estan anant tot plegat? De moment, els calés que demanàveu per començar-ho tot plegat els teniu recaptadíssims.
Sí, no, de fet va ser un... Bueno, a veure, nosaltres l'objectiu inicial de finançament el vam situar en 25.000 euros. Sabíem o érem conscients que era un objectiu elevat, però que el podríem assumir perquè havíem fet molta feina prèvia, havíem fet una feina de formiga durant tot un any d'anar captant suports, d'anar cercant complicitats, no? El que passa és que realment la reacció doncs de la gent i de l'audiència va ser doncs molt bona, i aquest objectiu de finançament es va assolir en 3 dies, no? La qual cosa, tenint en compte que les campanyes de micromecenatge en duren 40...
Home, doncs, queden 31 dies i porteu ja més de 30.000 euros.
Sí, efectivament, portem ja més de 30.000 euros. Ara ens hem marcat un segon objectiu, que és que la viabilitat d'aquest mitjà de comunicació que estem creant, que es dirà Crític i que estarà especialitzat en periodisme d'investigació, doncs la viabilitat d'aquest mitjà l'hem situat sobre els 1.000 subscriptors, és a dir, a partir d'un llindar de 1.000 subscriptors sembla ser que la cosa aguantarà. En aquests moments, doncs, a través de la campanya de crowdfunding ja són més de 700 els subscriptors, no? que hi ha, la gent a partir de la seva inversió en el crowdfunding adquireix una primera quota de subscriptor. Evidentment, després aquesta gent l'haurem de convèncer, no? És a dir, haurem la nostra feina, doncs, l'haurem de fidelitzar, no? El que sí que ens està agradant és que estem veient, i ara estem ja analitzant unes quantes dades a nivell de subscriptors que s'estan arribant i així, que realment hem aconseguit un dels objectius que teníem, no? Que era potser trencar una petita o una barrera, no? Que hi podia haver, doncs, entre els productes que havíem, amb els que nosaltres hem col·laborat habitualment, ja sigui l'anuari Mediacat dels silencis mediàtics, ja siguin altres mitjans, doncs, si vols dir-ho així, més alternatius, tot i que a mi la paraula mitjans alternatius no m'agrada gaire. Jo penso que els mitjans alternatius són els altres, no? Diguem-ne, nosaltres som els que fem periodisme, no? Però en tot cas, sí que hem aconseguit trencar una mica aquest públic, o les fronteres d'aquest públic, per arribar a una audiència que més enllà de si és molt o poc militant, molt o poc activa socialment, és gent doncs que es fa preguntes, que busca respostes i que no les troba en els mitjans, no? Gent crítica en general amb la situació actual i que demana una mica més, diguem-ne, no? Que demana respostes, i en aquest sentit estem contents perquè sembla que estem arribant a aquesta gent, no? I que és una de les claus, esperem, del futur de Crític.
Periodisme l'hem de fer tots, Roger?
Sí, evidentment, vull dir, a veure, jo dic que evidentment els micromitjans aquests que d'alguna manera estan ara ara sortint per si sol no tenen cap sentit. És a dir, nosaltres som un, serem un mitjà absolutament complementari, és a dir, no et podràs informar-te plenament del que passa al país o del que passa al món llegint Crític. Està clar que Crític és un producte que està pensat doncs, per consumidors de mitjans que volen més, no? Aquí jo penso que és molt important que hi hagi, segueixi havent capçaleres generalistes fortes, sobretot a Catalunya, o penso més en el cas català, tenint en compte els temps que se'ns venen a sobre, no? Doncs mitjans també amb capacitat, amb certa capacitat de generar un relat no contaminat, diguem-ne, jo penso que això és molt, molt important, no? I penso que bé, ja veurem què passarà. Francament, fer aquestes prediccions de gurú no és una cosa que tingui molt, que tinguem, bueno, no sé, penso que tot és molt arriscat, ja veurem què passa, diguem-ne, no? Però sí que sembla que jo penso que aniran sortint alternatives periodístiques i que penso que poden ser compatibles doncs, amb això, amb altra mena de mitjans, no? Uh-huh.
Deixeu-me portar-ho una mica al meu terreny també, perquè estem parlant d'iniciatives periodístiques que van a un contingut que la gent vol trobar, que la gent troba a faltar amb altres relats periodístics, i això parla de l'especificitat i del valor afegit, no? El periodisme local, estem a Cugat.cat, i el periodisme local a Catalunya, que és particularment ric i divers, crec que té un bon futur, si ho fa bé, òbviament, si fa periodisme amb majúscules i no seguidisme, o no fa la ràdio de l'alcalde, òbviament, però té un futur relacionat precisament amb la seva utilitat social, no? I és una eina per la gent dels pobles i ciutats de Catalunya per integrar-se i per poder participar més plenament en la vida del seu territori, de la seva comunitat, no? També en el discurs general, diguéssim, de declivi o de tendència a les dificultats del nostre sector, no ja de la nostra professió, però sí de la viabilitat del nostre sistema, la salut dels mitjans públics locals o i privats locals és força bona, al marge de les dificultats financeres o pressupostàries que alguns tenen. Des del punt de vista de l'audiència és molt bona. Un mitjà com el nostre, Cugat.cat, té 40.000 usuaris únics a internet per una població de 85.000 habitants. Però no passa només a Cugat.cat, passa a molts altres mitjans. Les televisions locals del país, n'hi ha una seixantena, tenen unes dades d'audiència molt bones. Fa un parell de setmanes sortia un estudi encarregat per la xarxa. En moltes comarques són la tercera televisió més vista. Òbviament també són complementàries, perquè no substitueixen el relat generalista, però aporten un plus del final d'això, no? D'eines per la ciutadania per poder relacionar-se amb el seu entorn.
Mira, se'm permeteu treure un últim ítem en aquesta conversa, queden 4 minuts per acabar aquesta secció. Jo volia parlar sobretot, i era un tema que m'interessava especialment, era parlar sobre amenaces que ens venen a vegades de fora als periodistes. Per exemple, fa poc hem vist com ha tancat Canal 9, hem vist també fa molt poquet com canals de la TDT han hagut de tancar, estem veient la situació actual de TV3, hem vist com el Jueves està pràcticament a punt de no ser el que era o desaparèixer a través d'aquesta autocensura que ha fet el mateix grup editorial RBA. El que us vull preguntar, i demano sisplau molta brevetat, us preocupa aquestes amenaces que venen de fora? Creieu que tot i així els grans mitjans de comunicació, els referents, podem aguantar aquestes embranzides?
A veure, jo crec que els mitjans siguin incòmodes és bo. Si hi ha amenaces pels mitjans és perquè els mitjans fan alguna cosa que el poder l'incomoda i això és el que ha estat sempre, perquè sempre hi ha hagut un intent de control sobre els periodistes i sobre els mitjans. No ens hauria de sorprendre, i al contrari, jo crec que això ens hauria d'estimular, perquè vol dir que alguna cosa estem fent que molesta, no?, a qui pensava que tenia el relat controlat. No hauria de ser dolent si això serveix per esperonar-nos, no per acceptar-ho, sinó per veure com nosaltres mateixos podem canviar les coses i intentar oposar-nos-hi, no?
Miquel?
Sí, estic d'acord. Al final, per mi, he repetit moltes vegades la paraula utilitat, però sí. Per mi és la clau. Si els mitjans som útils per la ciutadania, i això vol dir tot això que estava dient la Carme, no? Que hem de ser incòmodes, que hem de ser profuns, que hem d'anar a l'arrel, que hem d'explicar el que la ciutadania necessita i no el que ens diuen els que manen. Si fem tot això, serem útils i tindrem futur, i tindrem futur perquè tindrem audiència, i per tant, tancar-nos serà més difícil. Al final aquí està la clau.
Roger.
Jo penso que anem avançant, perquè em fa la impressió que si fa 10 o 15 anys haguéssim tingut aquesta conversa, i aquestes pressions polítiques i econòmiques sobre els periodistes, sobre els mitjans, sempre han existit, sempre han estat presents, amb més o menys intensitat, no? Però a mi em fa la impressió que abans era una cosa que no acceptàvem tant els periodistes, no? Que ens feia com una mica més de no sé si de vergonya o què, doncs acceptar que realment havíem de conviure quotidianament, acceptar-ho públicament, evidentment, en els corrillos periodístics és una altra cosa, no? Però acceptar-ho públicament, no? Que aquestes pressions existeixen, era com si d'alguna manera desvirtuéssim, no? la nostra feina. Ara veig que el tema doncs es tracta ja una mica més sense tabús, no? Jo penso que, com diu la Carme, efectivament això és una constant i és un signe de que som incòmodes, no? Que els mitjans preocupen, no? Però al mateix temps també penso que hi ha coses que passen a Catalunya, als Països Catalans, que serien absolutament impensables en altres països democràtics civilitzats, i penso en els Estats Units sobretot, no? On la llibertat d'expressió és un baluart infranquejable, però també en altres països d'Europa, no? Per tant, sense deixar de ser conscients que això és una cosa amb la que cal conviure, també cal ser forts denunciant-ho, i sobretot penso que aquí tenen molt a dir tant les organitzacions professionals, el Col·legi de Periodistes, com sí, els grups de periodistes organitzats que estem doncs, treballant perquè això canviï, i evidentment els propis professionals i els propis mitjans.
Sí, senyor. Doncs Roger Palà, Carme Colomina, Miquel Arrada, els tres, gràcies per estar amb nosaltres aquí i bon periodisme, nois.
Gràcies.
Per tots, adéu.
Bon dia. Adéu-siau.